La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que els pebres vermells venen d'Amèrica, oi? Però i el xoriço? I és que a l'antiga Grècia i a Roma ja existien els embotits. En surten mencions a diverses obres literàries, per exemple, a una comèdia d'Aristòfanes o el protagonista surt amb un pot ple de xoriços. Però no apareix el xoriço tal i com el coneixem així vermell fins al segle XVI, data en què s'incorpora aquest pebre vermell, que hi ha una anècdota sobre el rei Carles IV. Es veu que ell, estant de cacera, es va trobar amb un choricero i aquest li va oferir un xoriço típic de la zona que duia a les alforges. El monarca li va agradar tant que el va anomenar proveïdor oficial de la Casa Reial. I es creu que aquest fet va quedar plasmat en un tapís anomenat El Choricero José Rico de Candelario.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Ja hi tornem a ser una altra setmana més, aquest 5 d'agost del 2024, per posar aquí la fonda a tota la gent que es quedi a treballar, doncs que vingui cap aquí a dinar, que tenim molt de menjar. Mireu, tenim un aperitiu tan fàcil de fer pels que avui no treballeu. Agafeu una passa de fulla, aquesta ja la podeu comprar feta, que sigui una mica bona. La talleu allò a rodelles de 10 o 12 centímetres de diàmetre. Agafeu carbassó, que ara és molt i molt bo, el talleu finament i feu una capeta de carbassó al damunt del full, però que abans aquest full li heu punxat una forquilla perquè no pugi gaire, al damunt del carbassó, i poseu unes rodelles de tomata també molt finetes, i al damunt de la tomata hi poseu un parell o tres de dauets de formatge de cabra, una miqueta d'alfàbrega o d'orenga seca o fresca, unes gotetes d'oli, una punteta molt petita de sal, i ho poseu al forn a 200 graus. Teniu una coca de full de carbassó, tomata i formatge fantàstica. Vinga, va, que ja tenim a punt la Imma Puigcorbé amb el seu tuit. Després anirem cap al mercat de la Boqueria. I tot seguit, va veure que s'hi cou al mercat de la Boqueria, anirem cap a Santa Coloma de Gramenet perquè en Víctor Quintillà passa pel Bocato di Cardinale. Tornarem a Barcelona, que tenim a punt també la Judy Càrtex, que ens tindrà un nou estil de cervesa. I avui l'Òscar Gómez ens posa la bodega Molina 1850 a la Guia Virgínies. I al final del programa gairebé anirem cap al Sants, perquè allà hi tenim preparat un home que ho fermenta tot a Sants Ferments. I acabarem, home, doncs avui acabarem amb el Lluís de la Pastisseria Cacau, que ens portarà una d'aquelles poesies dolces, poesies líquides, de color negre, amb un toc d'amargor perquè passi, amb poc sucre, que això sí, que sigui residual, però que ens va de meravella, perquè acabar així és com acabar-lo amb un cafè, amb una copeta ben tranquil·la i, sobretot, amb una companyia i una xerrera ben pausades. Què us sembla? Comencem? Vinga, va! El tuit de l'Imma Puigcorbé.
A Cal Ricou són pastors d'ovella Xisqueta, una ovella ullada, ulls tacats de negre, rústica i molt adaptada al territori. També tenen un ramat de cabres, entre les quals alguns exemplars de raça catalana, la qual, com nosaltres, també l'estan recuperant. També cultiven la terra i produeixen tot el menjar necessari, però l'estrella de tota la granja és la Mildred, una ovella de raça aranesa, manyaga, i la qual ajuda en Gerard a moure el ramat amunt i avall, i sobretot quan a l'estiu fan la transhumància a prop de Vuitaüll. No em vull deixar tampoc els seus ajudants, gossos de tura, d'aquells que em recorden els que hi teníem a casa quan era petitona, xicarrons, arrissats de pèl, paladar negre i un parell d'espolons. Els millors que mai hem tingut.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ara és el moment de marxar cap als mercats de Barcelona a veure què s'hi cou, i és que avui anem a la Boqueria, concretament amb una parada que es diu Olives i Conserves Pinyol. I allà hi trobem en Jordi Mestres. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, fantàstic. Escolta'm, i aquí a la Boqueria, què? Ple de gent, no? Com sempre.
Bueno, a tope, ara és temporada alta.
Ah, exacte. Bueno, vosaltres la temporada alta la teniu tot l'any, eh?
Bueno, gairebé que sí, tenim molts visitants, sí, és veritat.
Escolta, quines són les olives que es gasten més ara a l'estiu?
Ara a l'estiu, pues bueno, s'agafen molta, pues bueno, la típica l'oliva partida d'anchoa, després n'hi ha, pues mira, com és època d'anchoató, pues es fa arbequina, Aragó, també la típica, una mica picanteta, la gazpacha, així una miqueta. I especials, així com especial, pues mira, farcida d'ametlla o de formatge.
Mm-hmm. Home, n'hi ha una que està agafant, diguem-ne, molt de nom els últims anys, que és la de Calamata, no, també?
Sí, l'oliva Calamata, el que passa és que precisament aquesta és l'oliva que no és d'aquí.
Clar, eh? clar.
Sí. És grega, però, bueno, té molta fama, sí que és veritat. Sí. La Calamata és una oliva molt negra, molt grossa, i agrada molt, la veritat. Mm-hmm.
Jordi, a part de les olives, les altres conserves, quines són les que tallen el bacallà?
Bueno, les escopinyes estan bueno, a l'ordre del dia, o l'almeja, no? També el musclo amb escabeig, mm-hmm. o alguna navalleta, si és ben bona i gallega, està perfecta. Mm.
Ostres, ara que dius això del musclo amb escabeig, l'altre dia em van explicar, diu, tu agafa una llauna de musclos amb escabeig que sigui bona, la poses tota en un pot aquest, el pot del Turmix, diu, i fots un ou, clar, ara l'estiu s'ha de vigilar amb els ous, per el tema de la salmonelosi, diu, però hi poses un ou, ho tritures tot, diu, i vas fotent o oli d'oliva verge extra, o barrejat, que hi ha molta gent que no li agraden, diguem-ne, les salses molt fortes, diu, i et surt una maonesa de musclos amb escabeig, diu, que és una delícia. Això no sé si ho fas tu.
Doncs, bueno, nosaltres no ho fem, però sí que venem els productes per fer-ho.
Ah, exacte.
Però el que li ha dit té raó, eh? Queda sí. Una maionesa espectacular.
Escolta. Va, escolta'm, explica'm com puc agafar unes bones olives i macerar-les per fer un aperitiu.
Doncs, mira, una manera és agafar l'oliva d'Aragó, que és molt semblant a la Calamata, però en petit. L'agafes, la poses amb oli d'oliva i pebre vermell. Talles una mica de ceba, uh-huh. i la deixes macerar, pues, fora de la nevera. Un dia o dos i queda una oliva molt gustosa, un toc una mica picantete, perfecta.
Que bo. Escolta, què hi combina més bé aquí? Una cerveseta ben fresqueta o un vermutet?
Bueno, pots fer un vermut i després una cerveseta.
Exacte. Mira,
o al revés.
Exacte. Fem una cosa. Tu prepara les olives, que en Dani Jiménez i jo, un porta cervesa, l'altre vermut, i farem un tas sempre, allò en poca quantitat, que ja va bé.
I l'acompanyarem amb saitó i una mica d'anxoveta. Allò que quedarà.
Calla. Que bo. Jordi Mestres, d'Olives i Conserves Pinyol del Mercat de la Boqueria. Moltíssimes gràcies.
A vostè.
Passa un bon estiu.
Igualment. Adéu.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui passa pel Bocato di Cardinale Víctor Quintillà, cap de cuina del Lluerna i Barberat. Víctor, per esmorzar, dolç o salat?
Salat. Jo prefereixo una truita. Ostres, si pot ser ara truita d'aix tendres, l'home més feliç del món.
Del mar?
Del mar, la gamba.
I de la terra?
El xai o el corder, com diuen pel Pallars.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Ostres, per sopar jo crec que, hostis, una sopa, no?, i després una truita, ja sigui de patata o alguna cosa així, o una miqueta de peix, no?, un barat, unes sardines en escabeig, l'home més feliç del món.
Un vici culinari que puguis explicar.
Buf, m'agraden molt les guarrades aquestes de salsa. Sempre tinc 10 o 12 salses així a casa, doncs, de que si la salsa César, aquestes salses una miqueta guarres, no? La Hellmann's, no? Una miqueta de ketchup, tot això. No em menjo gaire, però bueno, a casa no em falta. A vegades falta menjar, però hi ha salses, no?
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Home, jo crec que la cullera, no? La cullera per veure que tot està correcte, per anar remenant i de tant en tant anar provant, no?, els sofregits i que estigui tot al punt.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Ostres, la fricandó de la meva mare, no? Aquest aroma, doncs, cada vegada que quedem amb ma mare i pregunta què vol que faci, doncs li dic, ostres, fricandó.
El dia de festa vas a dinar a...
Buf, m'encanta anar a molts llocs. M'encanta no cuinar el dia de festa, no? Però, per exemple, m'agrada molt al costat, no? Al costat Alquímia, al Marge, no? Que són també gent sortida de l'Alquímia. Campoal, no? Hispània, no? M'agrada molt revisitar aquests clàssics, no? Aquesta gent de cuina catalana tradicional, no ho sé, els Casals i jocs així més informals, no? Però el Tlaxcal, m'agrada molt de cuina mexicana, no? Oaxaca, no? Una miqueta... El Xunca, jocs una miqueta diferents, però bueno, on m'hi sento molt còmode.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
Al cap d'una gamba. Jo amb el cap d'una gamba, bueno, sóc superfeliç.
Hi ha algun producte que no suportis?
Ostres, mira, no m'agrada gaire el cogombre, però no m'agrada gaire, ja està. Vull dir, jo que sé si així amb iogurt o liquat, o depèn de com, me'l menjo molt bé. Però amb una amanida, doncs, és una cosa que no m'acaba de fer el pes.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Bueno, jo sóc amb ceba, però bueno, aquí ja sé que hi ha hagut molta discussió, no? A mi m'agrada la ceba, dic jo la faria amb ceba.
Acaba la frase, un bon tall de pernil salat amb...
Amb tomàquet, sense cap dubte.
Víctor Quintillà, moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com.
I amb aquesta sintonia entra aquí per la porta gran la senyoreta Càrtex.
Ei, què tal?
Bon dia, Càrtex.
Bon dia.
Com anem?
Molt bé.
Sí?
Avui vinc molt forta.
Sí, a veure quin estil
vinc
portes avui.
Vinc amb una Imperial Stout.
Sí. Quan dius Imperial Stout, ja a mi...
Sí.
Ja
t'estaria
allò...
que vinc...
Sí.
I estrop.
Ben robust.
American Porter and Stout és la categoria gran.
I aquest estil què és, això? A veure.
És un estil de cervesa. És negre, és complexa, és dura. El ser American té un equilibri de gust entre amarg i dolç. Mm. Una bona entrada dolça, però té un final amarguet. Gran intensitat d'aroma a cafè, perquè fem servir mals torrats, inclús cremats. Gustos de pansa, fruita... És una cervesa que pot millorar en el temps si la tenim ben conservada.
Mm-hmm.
Pot millorar. Complexa, és càlida, però al final ha de ser sempre amarg.
Bé.
Les Imperial Stout són amargues de final.
Espera un moment. Dani, treu la mantega de la nevera, que farem un brownie avui, d'acord?
Molt bé, t'has anticipat. Eh? Aquesta cervesera la trobem a Vilanova del Camí, a la Noia. Es diu Espina de Ferro.
Bé.
I en concret aquesta cervesa es diu 1348.
Home.
Tampoc he buscat per què.
Alguna cosa va passar.
Perquè quan te la prens, 10 graus i mig, doncs hi ha alguna cosa va passar i... 10 graus i mig per prendre amb calma.
Exacte, a globs petits.
Globs petits, però és que jo la menjaria amb foie gras.
Bé, sí.
Perquè així arrosseguem també el greix i el gust, entrada dolça, final amarga. A mi m'ha vingut de gust.
Escolta'm, clar. És que a veure, càrtex. un bon foie gras a la sal, d'aquests que fan per aquí a l'Empordà. En Marc de Collbert, amb una albergínia escalivada.
Oh, hi ha coses que m'agradin...
Espera.
Poques que m'agradin més que l'albergínia, a mi,
que aquesta albergínia escalivada l'amanirem amb un cafè expresso.
Què dius?
Amb un bon raig d'oli d'oliva verge extra.
Ara m'has deixat?
Sí, i dius, foie gras a la sal, albergínia amanida amb cafè i oli d'oliva,
però un expresso, que... no m'hi fotis un cafè de filtro aquí.
No.
I llavors, de combinació, aquesta cervesa, què et sembla?
Em sembla brutal, perquè és que la Imperial Stout és molt cafetera de gust, té un retro així bastant...
Compres?
Compro perfectíssimament.
I a més, com que l'hem de veure allò a tragos petitets, a globs petits, ens va bé perquè encara podem fer aquest brownie de xocolata amb nous.
Perfecte. Un braç trufat, un... I saps què es fa bastant amb aquesta cervesa?
A veure.
El birramissú. Substituïm el cafè per Imperial Stout.
Oh.
I tenim el birramissú. Proveu a casa.
Birramissú. Espera. Ara et faré el símil amunt. Avui en Dani m'està dient l'hora. Sí, ja ho sé, ja. Però és que ara que m'has dit el birramissú. Bullon. Tu saps el que és un bullon?
Jo no sé què és un bullon.
El bullon. El tradicional és rovell ou, una miqueta de sucre, remenes i fots un rajolí de quina o de granatxa dolça o de birranci.
No sabia que es deia així.
Això va bé, això ens donaven
era,
abans.
Eren vitamines, es deia, un reforç,
per
no?
Quan,
era un...
Per quan, exacte, quan no tenies gana.
Sí, a més que, clar, no em feia falta que m'ho donessin.
Exacte, i tornem a dir el mateix aquí, tot en moderació.
Sí.
Però fem el en lloc del bullon, aquí no sé com li direm, el brullon, no? És a dir, rovell d'ou amb una miqueta de sucre, una miqueta d'aquesta cervesa que ens acabes de dir ara. Sí, i això no en pots prendre cinc. No, això un només i molt poc.
Sí, sí.
Fantàstic,
sí,
no?
Sí. Això em va dir un que es va equivocar, em va dir oli en un lluç, nena.
Oli en un lluç.
Oli en un lluç.
Oli en un lluç, Càrtex.
Que vagi molt bé.
Apa, siau.
Salut.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser aquí amb l'Òscar Gómez, perquè ens porta un nou restaurant de cuina catalana, que s'hi fa cuina catalana, que s'hi fa cuina catalana tradicional, i sobretot també una cosa que és allò de dir hi ha flam a les postres, doncs si hi ha flam segur que ha d'entrar, no? Òscar, bon dia.
Sí, la veritat és que estem al límit de convertir-nos en una mica un mem o meme del tema del flam, però escolta, un bon flam és fantàstic, la veritat.
Que sàpigues que a mi em truca gent, em truquen amics i amigues i em diuen, escolta'm, quin és el millor flam? Que això jo no sé si l'Òscar Gómez ha fet algun article en algun d'aquests jocs on escrius parlant dels millors flams de l'estat espanyol.
De l'estat espanyol no. He fet articles dels millors flams de Barcelona. Bueno, millors, a mi no m'agrada dir la veritat la paraula millors, perquè els hauries d'haver tastat tots, però sí que de bons, molt bons flams. I tenim una sort, que és que a Barcelona i a Catalunya, en els últims anys, el flam s'ha gastronomitzat. Ha millorat el nivell i hem recuperat el flam a base de millorar-los.
Escolta, va, cap on anem avui? A veure.
Avui anem a la Bodega Molina 1950, a la plaça Molina número 1, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. És una bodega per fer homenatge a la gastronomia informal, però ben feta. Ocupa el que abans era la mítica Xarcuteria Molina, que era un espai de venda i degustació. Ara s'ha convertit, de mà d'una nova propietat, en una bodega. I què fan? Doncs fan cuina de bodega. Per exemple, fan macarrons.
Home, bé, hi anirem.
Macarrons amb beixamel, pollastre i salsa de tomàquet. Sona simple, és senzill, però estan molt bons. Són molt golafres, aquests macarrons de cuina tradicional. També fan un entrepà molt clàssic que li diuen el cubanito, que fixa't, és un entrepà de pa de brioche amb roast beef de vedella, mortadela, estem parlant que hi havia una xarcuteria aquí abans, mortadela bona, formatge Idiazábal, que és aquest formatge de...
Fumat d'ovella del País Basc franc.
Llavors li donen un toc fantàstic, maionesa d'envinagrats i salsa HP, que és aquesta salsa diguéssim que es ven als súpers i que li dona un toc picant i interessant. És un clàssic de la Xarco que han heretat a la Bodega Molina 1950 actual. Fan ajo blanco amb tàrtar de gamba, que fixa't que aquí ja anem a un punt més sofisticat. Fan un planxat de botifarra de perol amb kimchi, és a dir, un sàndwich passat per la planxa amb pa de motllo, on a dintre hi ha kimchi, que és aquesta preparació fermentada coreana de verdures picants, amb trossos de botifarra de perol, que és una forma xula i maca de reivindicar aquesta botifarra tan nostra. També fan servir la botifarra de perol en uns calamars que fan a la brasa i van farcits d'aquesta botifarra de perol, que és un dels plats que més triomfa. Bravo per aquest plat de calamar farcit i fet a la brasa. Fan fricandó clàssic, fan ensaladilla, fan braves, fan truita amb espinacs a la catalana a la que hi afegeixen papada i suc de rostit, fan ous ferrats amb sobrassada de Cal Rovira.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, i fan flams.
Fan flams, fan flam de mascarpone, cremós fins a l'obsessió, caramel rosset però gens amargant, i el serveixen amb nata. També fan crema catalana i torrada de Santa Teresa. Crec que tenim el trio la-la-la de les postres catalanes amb ou.
Doncs entra a la Guia Virgínies al restaurant Bodega Molina 1950 de la plaça Molina número 1. Òscar Gómez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui ens quedem a Barcelona. Avui hem vingut cap aquí al barri de Sants, tocant a la Bordeta.
Correcte.
Més o menys al carrer Bonaventura Pollés. I és que aquí hi bullen coses, però no hi bullen coses, diguem-ne, perquè hi ha coses al foc i bullen. No, no. Hi bullen coses de manera espontània. I és que avui volem parlar d'una de les coses que s'ha posat més de moda els últims anys a la gastronomia, a la cuina, que són els fermentats. Per això hem vingut fins aquí a Sants Ferments, on hi tenim l'Àlex Tudó, que, mira, el vaig conèixer en un curs de fermentats que va fer un dia. Vaig dir, aquest home és molt savi, i l'anirem a veure. Mira, ja el veig per aquí, que ja està rient. Àlex Tudó, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Escolta'm, benvinguts. Com vas acabar, tu, aquí entremig de pots de coses que fermenten?
Doncs mira, aquí a Sants Ferments és un projecte recent, diguéssim, que hem començat fa poc amb uns socis. Però en el món de la fermentació hi vaig caure ja fa bastants anys, cap allà al 2013, i de manera totalment, diguéssim, autodidacta i a través de, bueno, d'aficionar-me...
Espontània, no?
Sí, espontània com la fermentació.
Perquè, de fet, tu no ets cuiner.
Jo no soc cuiner de formació, no, què va. Jo,
tu què ets?
Jo qui soc? Jo vaig estudiar història fa ja uns quants anys. I més endavant vaig fer un màster i tal, i em vaig dedicar al món de la gestió cultural, bàsicament. Coordinar, gestionar projectes d'àmbit cultural, comunitari, etc. I en un moment d'impàs entre màsters, feines, etc., em vaig aficionar a fer pa de massa mare i iogurts. I aquest va ser el moment en què vaig caure a la marmita, perquè vaig descobrir que això era fermentar, que es podien fermentar moltes altres coses, i la bola de neu es va fent grossa, 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 fins que aquí estic, dedicant-m'hi.
Jo no sé si t'ha passat una mica com per exemple em va passar a mi quan jo era petit, que a casa algun dia hi havia alguna cosa que es feia malbé, no? I la mare deia, escolta, això ho hem de llançar, que ha fermentat, no? I llavors et queda en el cap allò de que la paraula fermentar tenia a veure amb una cosa que es feia malbé. I llavors te'n dones compte de que fermentar és una altra cosa, no?
Sí, és veritat. Això m'hi trobo molt treballant amb cuiners, perquè bueno, jo també em dedico a formar, a assessorar cuiners i tal, i trobo molt que, clar, tenen molta reticència quan els expliques una mica quin és el procés, no? Perquè en el món de la cuina la paraula fermentació està associada a menjar que es fa malbé, no? Per exemple, o bosses de buit que s'inflen, no? Si tu treballes a una cuina i vas a la nevera i una bossa de buit està inflada, la llences normalment. Clar, no? En canvi, en el nostre món, les bosses s'inflen perquè fermenten, es produeix gas durant la fermentació, o sigui, és un món totalment, en aquest sentit, oposat.
Clar, jo suposo que tot això, el que ens fa falta és molta cultura, de fet, per això avui hem vingut aquí, perquè hi hagi tota aquesta gent que ens està escoltant, que, per una banda, els que tenen por de totes aquestes coses que diuen, ui, això jo no me'n fio tal i qual, perquè tinguem tots més coneixement, no? Clar, parlar de fermentats és una cosa molt gran, no? Però clar, és que, de fet, jo diria que potser es pot fermentar tot d'alguna manera, parlant clar i català.
Mira, pensa que, aviam, és una cosa molt difícil de calcular, però més o menys es calcula que un terç dels aliments que consumim els humans a tot el món són aliments fermentats. I que, a més, la fermentació és una pràctica, una manera de transformar, de conservar els aliments, que trobem a totes les cultures del món, o sigui que és universal. Per tant, imagina't això, quina multiplicació de productes, pràctiques, tècniques, maneres de conservar, líquids, sòlids, animals, vegetals... És infinit, de fet.
Doncs va, a veure si en aquest momentet aquí anar mirant pots aquests que tens per aquí, aconseguim com a mínim, i tal com diu el mestre de Crims, llum a la foscor, en el món. Això és que això ens ha servit tant, diguem-ne, a tota la gent per explicar allò de dir, va, anem a fer la feina ben feta, saps? A veure, el tema de les verdures. Nosaltres sabem que una verdura, allò, la compres fresca, la neteges, la talles i te la menges, amanida amb un bon raig d'oli d'oliva verge extra, és una delícia. Però hi ha maneres de conservar les verdures, que n'hi ha dues que s'han posat molt de moda. Una és el xucrut i l'altra és el kimchi, no?
Sí.
Què és això? A veure.
Aviam, el xucrut... tant un com l'altre són vegetals fermentats. Val? El xucrut típicament és col fermentada, val? És una manera que ens arriba sobretot de les zones, diguéssim, del centre, nord d'Europa, és d'Europa també molt, de conservar la col en la seva època de collita. No? Pensa que són zones fredes on les èpoques fèrtils són curtes i, per tant, s'havien de conservar els aliments d'alguna manera. I la fermentació és una manera molt... fàcil de conservar els aliments. No requereix... És low tech, low cost.
Sí. Escolta, com ho hem de fer per fer una bona xucrut? A veure, jo veig aquí que tens unes cols.
Xucrut, bàsicament, és una tècnica que típicament es fa amb col, però la podríem fer amb moltes altres verdures, que bàsicament consisteix en trinxar molt fina una verdura, afegir-hi sal, una proporció de sal, i a través d'un massatge, diguéssim, amb la sal a aquestes verdures, extreure el seu líquid, el líquid de la verdura, i després envasar en un recipient de fermentació aquesta verdura submergida sota el seu propi líquid.
Clar, però, per exemple, tu quan ara agafarem aquestes dues cols... Deixa'm en una d'aquesta col, a veure, que anirem tallant aquí, saps? Jo ara aquí estic... Clar, jo ara quan acabi de tallar tota aquesta col, jo la peso, allò, un quilo de col, va, digue'ns el secret.
No, és cap secret, si jo em dedico a fer tallers, a explicar-li a tothom com s'ha de fer.
Un quilo de col,
2% de sal.
20 grams de sal,
correcte.
I jo haig d'anar fent massatges fins que extregui el suc d'aquesta col?
L'aigua de la pròpia verdura.
I sí. Però quan tardaré a fer això?
Re, no sé, 10 minuts.
Oh, ja veuràs, Déu-n'hi-do.
Bueno, vas fent. Si vols treballar menys, li dones un parell de voltes, ho deixes reposar i ja ho farà sol.
Ah, també.
També.
Clar, en fet, això és el que fem, per exemple, amb les albergínies.
Exacte,
no?
És exactament això.
Seria això.
La diferència és que després de tenir això... podem afegir-li altres condiments, altres verdures. Per exemple, nosaltres fem un xucrut que és de col blanca i pastanaga, i en fem un altre que és de col llombarda, també porta porro i ratlladura pell de llimona. I la diferència aquí és que el que farem és que això ho envasarem, ho ficarem en un recipient de fermentació.
Quan dius recipient de fermentació, què són aquestes menes de tuells de ceràmica que d'això?
Idealment sí, o tradicionalment sí. Nosaltres aquí treballem amb uns cubells d'aquests de 50 litres de plàstic alimentari.
Clar, barrils. Quan dius això de amb el suc del propi producte, clar, dius, ostres, i si no m'arriba fins a dalt, això?
Fins a dalt del recipient, vols dir?
Exacte.
Bueno, això també sempre ho explico als cursos, també és important aproximadament tenir la quantitat de verdura correcte pel recipient que tens o tenir el recipient correcte per la verdura que tens.
Clar, perquè aquí l'enemic és l'aire, no?
L'enemic Sí, l'enemic, diguéssim, el problema principal que podem trobar-nos, tant jo a nivell professional com algú a nivell casolà, és principalment que se'ns surtin fongs, que se'ns surtin fongs a la superfície o algun tipus de floridura a la superfície, i això passa per contacte amb l'aire. Per tant, l'intentem minimitzar.
Clar, per tant, i si ens surt algun fong així, el traiem amb uns guants?
Jo sempre recomano no consumir un fermentat si té fongs a la superfície, val? Jo, des de la meva postura, diguéssim, de professional i de persona que també em dedico a educar. Després, si llegiu llibres, manuals, literatura al respecte, i inclús a nivell, l'altre dia, mira, vaig fer un taller de xucrut, justament, i un senyor que tenia, que era alemany, em deia, sí, la meva família, la meva àvia, ho hem fet tota la vida tal, i a ells els hi sortia una capa així de fong, ho llançaven tot i s'ho menjaven. Vull dir que efectivament,
clar,
tradicionalment s'ha fet. Però com que no sabem què tenim allà sobre, jo recomano prudència.
Per tant, emplenar-ho fins a dalt...
Gairebé, sí. Deixar uns centímetres, però sí.
I allò de que hi ha molta gent que jo a vegades ho veig que es fa amb segons quines verdures que també es volen fermentar, allò de posar-hi una pedra, evidentment una pedra neta, perquè baixi,
sí,
diguem-ne, el pes.
En tot cas, un pes per ajudar a que es mantingui la verdura sota el nivell del líquid. Mm-hmm. Això ajuda, sí.
Escolta, i la temperatura que hem de tenir aquest xucrut, què?
Aviam,
perquè,
els lactobacils...
Ara estem a l'estiu.
Exacte. Yeah. Ara no és... En general, l'estiu és una mala època per qualsevol fermentació, però menys per la kombucha, et diria, potser pels líquids. Però en general, temperatura ambient és temperatura correcta. Funcionarà a qualsevol temperatura ambient. Ara bé, un resultat òptim és un resultat més aviat a temperatura fresca. És a dir, jo intento mantenir la sala de fermentació a una temperatura controlada d'uns 21 graus.
Clar, bueno, i és la temperatura, diguem-ne, que en un lloc és la temperatura d'ambient, diguem-ne, regulada.
Sí.
No?
També pensa que si estiguéssim a Polònia i féssim xucrut i el deixéssim a la nostra, com es diu, al nostre celler, diguéssim, estaríem a molt menys i tot i així
també fermentaria.
Funcionaria. El que passa que aniria molt més lent. La temperatura afecta la velocitat.
Escolta, i el kimchi és un xucrut o no?
El kimchi no és un xucrut, però s'hi pot assemblar en el sentit que és una tècnica de fermentar els vegetals. En aquest cas, el kimchi ens arriba de Corea, i el que coneixem nosaltres, sobretot aquí, diguéssim, al món occidental, és el que està fet de col xinesa, amb altres verdures, i que fermenta dins d'una pasta, d'un condiment picant, normalment. Tot i que hi ha centenars i centenars de kimchis molt diferents, alguns que piquen, alguns que no, amb diferents verdures. És un món... ampli.
Escolta, i aquesta pasta, va, ensenya'm una miqueta, què hem de fer?
La pasta de kimchi, també, com qualsevol recepta, diguéssim, tradicional, cada persona té la seva recepta i posa coses diferents, etc. Però, bàsicament, no hi pot faltar all, gingebre, si el fem picant, doncs el bitxo picant, que el bitxo aquest coreà es diu gochugaru, i normalment s'hi posa algun tipus de peix fermentat, tipus salsa de peix, hi ha com unes pastes de gambetes fermentades, alguna font d'umami de peix.
Per tant, ara m'estàs fent una cosa, ara que estem també en aquest món molt vegà, el kimchi no seria vegà.
El kimchi tradicional no, nosaltres el fem vegà.
Per tant, no hi poseu aquesta salsa de peix.
En comptes d'això hi posem salsa de soja.
Ah, val, perfecte,
per
clar.
Suplir aquest umami, sal, vegetal. També hi ha maneres, s'hi poden afegir també algues per donar aquest toc una mica marí, però bueno, al final el resultat és una mica diferent, però és molt bo igualment.
Escolta, i també es necessita al mateix temps que la xucrut amb el kimchi, o com va això?
Normalment nosaltres el fermentem menys dies el kimchi que el xucrut, perquè el kimchi en pocs dies ja assoleix, diguéssim, el punt desitjat de fermentació i ja està llest per consumir o per vendre, en aquest cas.
Escolta, t'estava mirant i veig aquí que en tens un pot d'acabat. No el podríem pas tastar.
Sí, home, tenim de tot. No? Què vols tastar?
A veure, home, no sé, el kimchi que...
Tenim, mira, el nostre kimchi de col.
A veure.
En tenim dos, un que és una miqueta més picant, que li diem kimchi de col vermell, i un kimchi de col que li diem... suau, perquè porta simplement una miqueta menys de
a veure, aquest pot,
de pasta picant, d'aquest condiment picant.
Escolta, per què creus que el kimchi s'ha posat tan de moda els últims anys?
Uf, tia, doncs perquè és molt bo.
Quina olor que fa, eh?
Olor de fermentat, efectivament. No ho sé, no ho sé, això li hauríem de preguntar...
Sí que pica, eh?
Trobes que pica aquest? Aquest és el suau, eh?
Què dius ara?
Sí.
Hosti, tu. Així és el que pica, què?
Bueno, també te l'estàs fotent a palo seco, té. Vols una torradeta, Pep?
No, no, que aquestes torradetes no, no... Home, ara no, que... Escolta'm, però, clar, això... Ui, que bé. Ui, mira, mira...
Neteja, això.
Ni portaré una miqueta amb en Dani Jiménez, que avui no ha vingut, que avui he vingut tot sol, perquè d'això, perquè... Ostres, que bo... Però, clar, mira, ara et feia la pregunta de... Per què el kimchi creus que s'ha posat tan de moda? I ara que l'acabo de tastar, me'n dono compte que és un producte que crec que és addictiu. És a dir, l'acabo de tastar, pica, no? Però ara en tornaria a menjar una altra cosa.
Genera, el kimchi genera addicció. Jo sempre ho dic, a la gent quan així als tallers o així, sempre dic, compte, perquè és que quan comences ja no pots parar. La meva parella, que en principi figurava que no li agradava gaire el picant i no sé què, ara és completament addicte al kimchi.
Escolta, sí. I un que sigui la meitat de picant?
Què? A veure, tinc aquest, si vols.
Iam.
Això és un kaktugi, es diu.
Com?
Kaktugi és kimchi de nap. Són aquests deuets de nap, també fermentats, també amb aquesta pasta de kimchi, però en aquest cas té com aquest punt molt... Jo m'imagino gairebé com una... Com una oliva, saps? Com un dau cruixent, saladet, àcid, picant...
Home, mira, això, l'altre dia va venir en Víctor Pardo a la Fonda, que va explicar que no li daven les olives. Això seria una bona manera de...
És un...
De fer-ho.
Sí, jo m'imagino una mica aquesta funció, o una funció piparra, no? Que ara molt, també molts llocs veiem sempre, no? Hi ha una piparra sobre de tot arreu. Jo li veig molt aquest tipus d'aquesta funció, diguéssim, algo àcid, cruixent, picant... Saps?
Per tant, fem aquesta pasta, diguem-ne, amb all, amb gingebre, tal com deies tu, així, amb aquest pebrots vermells, no? Els barregem amb els daus d'aquest nap, i més o menys el temps que hi ha estat això?
Fermentant, dius?
Sí.
Doncs mira, aquest nap, uns 15 dies, jo diria. Potser una mica, 10-15 dies, diria. El kimchi aquest, normalment una miqueta menys, perquè m'agrada que estigui encara bastant cruixentet.
Clar, aquí hi ha una cosa important, jo suposo, amb tot això, que és allò de, a partir de certs dies, anar obrint i anar mirant i anar tastant sempre amb una forquilla neta i això, perquè, clar, no, allò no posem-hi els dits, perquè així... I arriba un moment en què dius, mira, a mi ja m'està bé, llavors ja cap a la nevera, o com funciona això?
Sí, exacte. A nivell, diguéssim, casolà, sí, jo faig controls de pH i, a més, com que fermento a temperatura controlada, diguéssim que més o menys ja sempre sé els dies que trigarà, etc. Però sí, exacte, un cop arribem al punt desitjat, ho posem a la nevera. I un cop a la nevera... El que passa és que la fermentació no s'atura, perquè res excepte la pasteurització atura la fermentació, però sí que ralenteix molt i podem, diguéssim, mantenir-ho estable més temps.
Escolta, per avui en dia, que diguem-ne que és molt fàcil a casa tenir un termòmetre, tenir una maquineta d'aquestes que controla el pH, perquè tinguem un kimchi segur o un fermentat d'aquests segurs, cap a quin tipus de pH hauríem d'anar?
Normalment per sota d'aproximadament 4. pH 4.
Per tant, Diana, l'acidesa fa àcid. Que no creixin els... No? els...
El pH 4, o sigui, el pH àcid, diguéssim, l'acidesa el que fa és una barrera, diguéssim, evita el creixement de microorganismes patògens. Sí.
Que bo! Avui hem vingut fins aquí al barri de la Bordeta, a Sants, per parlar amb l'Àlex Tudor, un expert en ferments que anava cap al món de la història, però la història es va quedar amb les verduretes.
Va quedar enrere, la història.
Escolta, estic veient aquí la nineta dels meus ulls, que són els missos.
Sí, també, exactament, també fem missos, que just acaben de sortir, perquè són fermentacions molt llargues, i acabem de treure la primera tanda de missos.
Escolta, a veure, què és el miso perquè la gent ens entengui?
El miso és una fermentació en base a un llegum, val? Això ens arriba de Japó, Corea, Xina, tot i que tenen noms diferents, però és una base de llegum, a Àsia típicament soja, aquí jo ho adapto amb llegum d'aquí, I el que es fa és que es cou i es barreja amb un, diguéssim, un iniciador, un starter, que és el koji. I el koji és un arròs o ordi, normalment, un gran, en tot cas, inoculat amb un fong, en el qual li creix un fong. Escolta, i sal.
D'això en vam parlar un dia amb un mestre del sake, que també utilitzava el koji precisament per fer sake.
Exactament. No? El koji, aquest iniciador, aquest starter, que és l'arròs o l'ordi inoculat amb el fong, es pot fer servir per moltes fermentacions diferents, per iniciar moltes fermentacions diferents, per exemple, el sake, o, per exemple, els missos.
A veure, si jo, ara, per exemple, jo que sóc de la Garrotxa i que, mira, quan marxi d'aquí passaré pel Vallès, compraré un quilo de mongetes del Ganxet, un quilo de fesol Santa
Home,
Pau...
Molt bé,
a casa
ho tindràs
tinc,
molt bé.
Tinc un quilo de ciordet de l'Alta Noia...
Vinga.
I un quilo de llenties de Lleida.
Vale.
No sé si amb les llenties també...
També, qualsevol llegum, perquè el que aquí ens importa és el contingut en proteïna que té el llegum.
Clar. Llavors, depèn de la proteïna que tingui, diguem-ne, tindrem un tipus de miso o un altre, no?
Sí, depèn del llegum, depèn del koji i depèn de la sal. Bàsicament, els tipus de miso, entre altres coses, però el que els defineix més, els misos més joves, els misos més envellits, és la proporció entre aquests tres ingredients bàsics que té el miso.
Escolta, mira, jo els bulliré i els tindré a casa. I el koji què? Com el faig?
Perquè el koji és una mica més laboriós, exactament, sí. El koji has de coure al vapor el substrat que facis servir, per exemple, arròs, deixar-lo refredar a temperatura, bueno, per sota la temperatura corporal, i inocular-lo amb aquest fong, amb una espora d'un fong que es diu Aspergillus oryzae, o n'hi ha d'altres tipus, i incubar-lo perquè creixi, perquè es desenvolupi, i aquí és on necessites unes condicions determinades, que són aproximadament uns 30 graus durant aproximadament 2 dies.
Home, ara a l'estiu això seria fàcil, tot i que és veritat que a la nit potser ens baixa dels 30.
Sí, exacte. L'ideal és tenir una incubadora, una sala de fermentació, un armari de fermentació, i poder mantenir aquesta temperatura, humitat, estables.
I tu on la tens, que no la veig?
Aquí, aquí a la sala de fermentació.
Ah, mira, ara ho veig. O sigui, tu, sí, sembla aquelles incubadores dels ous, no?
Exacte, sí. És com un... Al final, és que es poden fer servir... Bueno, de fet, a nivell, per fer-ho a casa, que es pot fer, tot i que és una mica laboriós, si busques per internet hi ha 1000 trucos per fer servir tecnologia per incubar ous o per incubar, bueno, per, diguéssim, cuidar reptils que necessiten també una temperatura així calenta i constant. Hi ha 1000 trucos. Sí, sí.
Ara estava pensant que podria agafar una piscina d'aquestes dels reptils, no? Ben tapadeta, seria una bona manera, no?
O una nevera de platja, que està ja aïllada, li fiquem a dins una mena de manta elèctrica, alguna cosa així, que una font de calor, i ja ho tens, més o menys. I un termostat perquè ens mantingui la temperatura.
Vaja,
ja
regulant.
Sí.
Escolta'm, i m'has dit que aquí hi ha missos de moltes, diguem-ne, edats diferents, no?
Exacte.
A veure, va, anem de joves a més vells o
exacte.
Què? Com ho fem, això?
Jo tenia preparat 3 aquí. Tenim, ja veus pels colors, a més, que ja es veu molt la diferència d'edat. El més jove, més claret, i el més fosc, sí, el més fosc, exacte, més vell.
A veure, va, aquest més claret, que és una mena de pasta, perquè la gent que ens escolta ho entengui, bueno, hi ha molta gent que ja és consumidora de miso, no? Però és una mena de pasta com si siguessin allò una cremeta. Aquest de què és?
Aquest és un miso de cigronet, i és un, que es diu un shiro miso. Són misos joves. Tenen com uns 3 mesos de fermentació, val? Que això en el món del miso és poc, diguéssim, i per tant no, té menys sal també, i notes que és una mica més dolcet. Notes la sal, però té aquest punt dolcet.
Escolta'm, aquí la sal veig que és important també, eh?
La sal en qualsevol fermentat és molt important, bueno, en molts fermentats és molt important, i en el cas del miso també és molt important utilitzar la proporció correcta de sal, que ens garanteix d'una banda seguretat alimentària. I, per exemple, en el cas d'aquest miso tan fosc que veus, que és un miso que ha estat fermentant més d'un any i mig, fet servir molta més sal, perquè necessitem que pugui aguantar molt més. Amb els formatges és molt similar, també. Els formatges frescos són molt, tenen poca sal.
Escolta, aquest que té un color semblant a una pruna confitada...
Ah, mira, sí.
Què?
Aquest és com si diguéssim el mateix miso, en el sentit que també és de cigronet, però aquest... té entre 6 i 9 mesos de fermentació.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I aquest que ja és una figa confitada, això,
aquest és una molt negra, molt negra. És el que s'anomena un hacho miso, Són missos que tenen a partir d'un any de fermentació, normalment, i en aquest cas és de faves, aquest.
De faves d'aquestes de la primavera?
No, de faves seques. Seca, exacte, sí.
Ah, carai.
Per un... Sí, sí, exacte. I el que es fa en aquest cas als hacho miso és que normalment s'inocula directament el fong a sobre el llegum. En comptes de, diguéssim, fer koji, llegum, sal i barrejar-ho tot, només fem llegum amb el fong i sal.
Hosti, tu, això és molt bo. Clar, jo ara estic pensant, tot i que sigui l'estiu, agafar un bon got d'aigua o del brou aquell de coure les verdures i diluir-li una miqueta d'algun d'aquests missos i tens aquí un umami saludable per
una
sopar.
Una sopeta fantàstica. No? O pots fer... Bueno, ara que això que deies, que vull dir, és estiu, potser no ve tant de gust sopes calentes, vinagretes, funciona fantàstic, marinades per verdures, marinades per proteïna animal, carns o peixos... infinitat d'usos. Sí, sí.
Avui, entremig de fermentats, de verdures fermentades i de missos... Escolta'm, el miso jo cada vegada li trobo més recurrent, no? I sobretot, per exemple, això que deies tu ara, és a dir, vols fer cuina del territori i aquí no tenim salsa de soja, bé, podem fer un miso amb producte com...
Un miso, un llegum d'aquí, totalment.
Que, per cert, escolta, en lloc de fer una salsa de soja, podríem arribar a fer... una salsa de soja, entre cometes, catalana?
Totalment, sí, sí.
Perquè com hauríem de fer? Si podríem fer una salsa de mongetes o una salsa de cigrons?
Sí, el que s'ha de fer és, bueno, com es fa la salsa de soja, que el que es fa és que es cou la soja, que al final és un llegum com un altre, molta proteïna, s'inocula amb el fong i es deixa que creixi, etc. I després es posa amb una salmorra, amb aigua amb sal molt, molt concentrada, molta sal, i es deixa envellir durant un any, com a mínim.
Escolta, estic veient que l'Anna Paré, que és la nostra especialista aquí a la Fonda, amb dietista, que és dietista i nutricionista, no sé si és gaire amiga de tot això, perquè amb el tema de la sal i la pressió...
Sí, molta gent m'ho diu, això, en els tallers i així, em fan la pregunta aquesta de la sal. Aviam, jo el que responc sempre, si realment hi ha una persona que té molts problemes i que tal, doncs suposo que no s'ho podria. Clar, jo això ho hauria de respondre a l'Anna Paré, efectivament. En tot cas, jo el que sempre dic és que són aliments que consumeixes com a acompanyament o com a condiment, o no són grans quantitats, en principi. Llavors, suposo que s'equilibraria per aquí.
Bueno, no sé, no jo amb aquest kimchi que acabo de tastar...
Te'l fotries tot, eh?
Ja, sí, sí,
molt
sí. Ja us hauria de vigilar perquè sembla et puja bé la pressió. I ho tindrem un problema.
Però un biquini de kimchi, ja ho veureu.
Un biquini de kimchi?
Això és un truco que us dono a tots els oients.
A veure, a veure.
Doncs un biquini, pa.
Pa de motlla.
Pa bo.
Pa bo.
Inclús pa, encara millor, pa de massa mare, així bo, amb una bona crosta i tal. Mantega, no?, per fora, o per dins i fora, aquí en escoles i en teories. Formatge, un formatge no cal que sigui gaire fort, perquè al final el kimchi ja li porta el frutó. Formatge bo. Un formatge català, si pot ser. Kimchi... i planxadet, o a la planxa o a la paella, volta i volta, i el formatge fos greixós, lletós, làctic, amb aquest acidet cruixent picant, bocato di cardinale.
Àlex Tudor, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis obert la porta de casa teva aquí, entremig d'aquests ferments, que fa aquesta oloreta que jo no sé si hi ha algun veí aquí que li agrada i que vindrà a buscar, perquè amb aquesta olor és com allò de quan jo era petit, el record aquell que passaves per allà el veí i deies avui fa conill amb xamfaina, avui aniré a casa del veí. Àlex, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per venir.
Exacte, doncs mira,
saps ferments, què? Aquí estem.
Jo em quedo aquí i acabar de tallar la col.
Vinga, doncs a treballar, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I ara és el moment de la poesia dolça. Des del seu obrador de pastisseria i xocolata... Versos i sucre del pastisser i xocoactivista Lluís Riera.
Essències i espècies, de totes i cadascuna de les teves mirades, cap podrà suportar el teu somriure suporant, ni el brill per les afilades comissures, pot contenir tanta simpatia. La teua silueta suau i agraïda es contorneix entre l'empatia i el convit a que et sacsegi. I et tiro sucre i et remeno, que encara fumeges si no cremes, i abans no estiguis freda, et veuré tota, sadollant tota la set de tu, que no acaba mai el teu aroma.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, avui, una cirereta que ens porta el cuiner Alain Duquès i diu: la genialitat sense la base d'un producte no té sentit, però la creativitat, si no hi ha un projecte, tampoc té raó de ser. I això és el que volem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, que tot tingui una raó de ser, que tot tingui un fonament. Vaja, que tot tingui un bon sofregit. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. So long now, so long now, surrender, surrender.
Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.